Mira, com la Ventafocs, eh?
A les 12.
Clavades.
Ara la carrossa es converteix en carbàs.
Escolta'm, Laura, podem afegir un tall sobre el tema mèdic que ha fet Flick a TV3, oi?
Sí, el podem sentir.
Aquestes coses no, de vegades passen. La sensació és que si el Barcelona juga més partits així, al final, fins a final de la temporada seran imparables. Sí, aviam, tenim dues lesions més, eh? Cosa dolenta, per una altra banda. No estic content per aquestes dues lesions. Tenim, juntament amb en Franqui, tres jugadors lesionats i això no està bé. Haurem de parlar. Amb això hi haurem de millorar les coses. En quin sentit, vol dir? No, no, és, hem de parlar amb l'equip mèdic, amb els entrenadors de fitness, com podem evitar que en una setmana tres jugadors s'hagin lesionat. Hem de parlar-ho.
Bé, ja fa dies i setmanes que Flick hi ha alguna cosa del treball físic que es fa i el treball físic de força especialment, no l'acaba de convèncer. Eh? Hem sentit alguns moviments...
I mesos, no?
Sobre les recuperacions dels jugadors, sobre com es reparteix, diríem, el treball. Ja sabeu que hi ha un especialista de força, no? És el Julio Tous.
Julio Tous, sí.
I després hi ha els preparadors físics, i els recuperadors i els serveis mèdics.
Que ha caigut de jonc fa uns dies.
Sí, sí.
I avui condé als 10 minuts, que no, és que està molt fatigat.
També us dic una cosa, passa a tots els clubs del món, eh? O sigui, passa que al Madrid li passa a l'Arsenal, vull dir que si anem a buscar amb el calendari que hi ha i l'exigència física que hi ha al futbol actualment, aquestes coses passen, però entenc, m'agrada molt que Flick, per molt que passi a tot arreu, vulgui minimitzar-ho a casa seva i pensi que amb treball, amb comunicació i canviant la direcció d'alguns aspectes es pugui millorar.
Ara que parleu dels lesionats, us puc afegir encara una mica més d'informació sobre Koundé i sobre Balde. En cas que hi hagi un trencament a Koundé, es creu que serà molt, molt petit i s'espera que siguin unes 2-3 setmanes. Per part de Balde, bastant més pessimisme i la lesió de Balde sí que podria ser una lesió bastant més llarga.
Bé, doncs gràcies, Mireia, per anar apuntant, per pels vuitens de final no hi seran cap dels dos.
És que dues, tres setmanes, avui en dia, amb el que queda de temporada, és perdre's bastant, eh?
Hi ha l'aturada de seleccions en aquest termini.
Bé, per arribar...
Vuitens de la Champions.
Exacte, per arribar ja cap als quarts. Va, anem a parlar una mica de Marc Bernal, que l'havíem deixat, i després rematem amb els centrals.
Jo crec que Marc Bernal, com a bernalista oficial de la TDT, que sóc, ja m'ho declaro, està responent al que el seu entrenador li ha atorgat, que és una confiança plena, com li va atorgar fa un any, amb aquella, o fa un any i mig, com va començar la temporada passada de titular, comentàvem abans, jugant a més tall, els primers partits fins que es va lesionar, quan s'ha recuperat l'ha tornat a posar. Ara és veritat que ha aprofitat la lesió de De Jong i Bernal està responent a aquesta confiança i per tant donant-li la raó a l'entrenador, que va apostar per un nano de 17 anys, ara ja en té 18, i que ho està fent molt bé. I no només ho fa molt bé, sinó que a més fa una cosa que no ens pensàvem que s'havia fet, que és tants
marca
gols.
A Bilbao descans, perquè també l'hem de cuidar molt.
Sí.
Segur que
a Bilbao caçador.
Dia per caçador. Albert, què et transmet?
No, hi ha una cosa amb Marc Bernal, i que jo crec que és extensible amb altres jugadors de l'equip. Parlaves abans, Ricard, d'aquesta connexió que té la gent amb una filosofia, amb una identitat, però també hi és una connexió perquè veus que l'equip està en construcció, o sigui, veus el creixement dels
jugadors.
El
futur que hi ha aquí,
això,
no?
Jo crec que no ha passat mai d'aquesta manera tan radical i amb tants jugadors. És a dir, tu podies veure el creixement de Messi, però el dosificava molt més. Messi, al principi, amb 18 anys, jugava molt menys que no pas juga Lamine, o que juga Cubarsí, o fins i tot ara que juga Bernal. Llavors, aquesta cosa de que tu estàs veient...
Iniesta fins als 24, perquè
no va ser titular.
Que tu estàs veient com jugadors tan joves t'estan creixent davant dels teus ulls.
És històric.
És clar que t'agrada el dia que De Jong fa un grandíssim partit, o que Araujo fa un gran partit de central, però clar, veure el partit que avui ha fet Cubarsí és un orgull extra, no? I és un motiu més de connexió. I el partit que fa Marc Bernal avui, igual, no? I dius...
És que són tres jugadors del 2007. Clar. Tres a l'hora.
I en el cas de Bernal, els gols no són casualitat. O sigui, ja n'ha fet quatre. Són gols de saber moure's a l'interior de l'àrea tenint de tenir gol. Hi ha sí, jugadors sí. que tenen gol, ell és mig centre, no és un especialista del gol, però el té. O sigui,
però que a més té molt bon xut, que dius, home, sí, no són gols de fora l'àrea els que ha fet.
La segona
no?
que hauria... O sigui, ha buscat un xut que ha tret Musso, ha buscat potser més la col·locació, no li ha sortit
tan fort. Però a mesura que maduri, farà gols des de fora de l'àrea, perquè té pipa, perquè veus que té intenció...
I ja recuperant... Crec que va ser la Laia fa dos o tres partits, que va dir, home, jo encara no li veig la incidència en el joc que li vam veure quan el vam descobrir al principi de la temporada passada.
Sí.
Jo en aquests dos últims partits ja l'he vist recuperar.
Bernal ha estat el jugador que més ha rematat.
Bernal, Carles? Sí. Quants xuts?
Cinc. Sí, quatre entrepals, un fora.
És que això del futbol com és, també, perquè fa unes setmanes Ferran Torres, estàvem elogiant el moment de Ferran Torres, dèiem ja que Lewandowski no calia que renovés ni fitxar un nou per la temporada que ve, perquè ja teníem el nou. Quines ratxes té.
El tenim sec,
Ara està absolutament sec.
Quin dia va ser l'últim que va marcar? Elx, potser.
Sí, però és que avui n'ha tingut dues a la primera part, que estic segur és que ha fet gols molt més difícils.
Que el primer tram de la temporada
els
marcava.
Els fa tots dos. I un altre que li hagués entrat de rebot.
Elx, l'últim dia.
Sí, és curiós, això. Llavors, per tant, necessites gols de gent que no t'espera.
Clar.
Sobre Bernal, avui el trobem al podi dels futbolistes amb més quilòmetres recorreguts aquesta nit. Pedri, Bernal i Cancelo.
Pedri, Bernal i Cancelo. Pedri és el que més quilòmetres ha fet?
Així ha acabat, pobre.
I va mig gas. Pedri i Bernal, que són els dos que muscularment, que no podien acabar el partit, que és el primer partit que acaben.
Que Pedri sigui el jugador que més quilòmetres ha recorregut l'any passat a la Lliga, sembla que va ser...
És més infreqüent quan estàs mig lesionat.
Clar, que han jugat 10 minuts, mig lesionats tots dos, perquè Bernal és el primer dia que juga 90 minuts. Bé, i menció a banda, que si no me'l menjaré, a Pau Cubarsí, que ha fet un partit...
El millor. El millor partit que ha fet amb el Barça.
És que el partit d'avui és d'un dels millors centrals del món.
Sí.
18 pilotes recuperades, cap pilota perduda, 11 pilotes refusades en defensa.
I quants duels guanyats?
Tots.
Sí, sí. 18 i 11 són 29. Vol dir 30 recuperacions de la possessió en situacions d'emergència, en situacions d'anticipació, en duels guanyats... Té un sentit del futbol, del nas defensiu, és intel·ligent, és madur. Aquella que li treu a Àlex Baén al final, que la té perduda, com aguanta i en el moment just, i sap que si no és vermella, vull dir que... Però guanya la pilota, guanya l'acció, guanya la pilota, més enllà del que té en pilota. Jo crec que... Vaja... M'ha encantat.
Cubarsí és millor en pilota o per aptituds defensives, perquè a mi em sembla que des de fa dos anys que el coneixem sempre hem destacat molt la seva bona decisió en pilota, la seva calma, com trenca línies, però defensivament és veritat que ha tingut etapes no tan contundents, no tan impecables, però quan està bé té unes accions defensives de molta qualitat, de molt nivell.
Albert, remata.
Clar, com més ensorrat està el Barça, menys llueix Cubarsí, diguem, no? És a dir, jo crec que Cubarsí defensa molt millor cap endavant que no pas quan ha de defensar l'àrea petita. Aquí és l'únic per buscar-li un punt feble que avui no n'ha tingut cap d'aquestes, no? I llavors jo crec que sap molt bé com ha de defensar cada davanter. És a dir, ell té estudiat que a Sorloth l'ha d'entrar d'una manera i a Baena l'ha d'entrar d'una altra, o a Griezmann...
És molt intel·ligent.
És molt intel·ligent, molt intel·ligent. Avui ja et dic...
Però això que dius, Albert, és molt interessant, perquè hem estat parlant molt de si el Barça havia de canviar la manera de defensar, i demostra aquest equip que si defensa bé tothom cap endavant, aquest equip defensa bé cap endavant, contra l'Atlètic de Madrid, contra el Villarreal i contra qui sigui. Ara, si no ho fem tots bé defensant cap endavant, doncs la defensa pateix.
Quina és la defensa dissabte?
La nostra, quina serà?
Tu, el Ricard?
Aviam, Cubarsí, segur, Gerard Martín, segur.
Eric pot jugar a lateral.
Sí.
Però clar,
no. I no sé si el qual serà Araujo o Cancelo.
Avui és el dia que has defensat amb la línia defensiva més avançada de tota la temporada.
Imagina't. I el dia que millor hem defensat. Gran frase, gran aportació de l'escàner del Bernat. Va, triem el millor.
El millor jugador del partit.
El Costa ha votat Cubarsí com a millor jugador d'avui, Ricard.
Mar Bernal.
Mireia.
Pau Cubarsí Paredes.
Bernat Soler.
Marc Bernal.
2-2, Laia.
Cubarsí.
Marc i Carles.
Bernal.
3-3, Xavi.
Cancelo.
Bernat Coll.
Marc Bernal.
4-3, Albert Tom.
Pau Cubarsí.
doncs desempataran els oients que han escollit Cubarsí. Guanyar Cubarsí com a millor jugador de triat.
El dia que fas dos gols i no guanyes l'MVP, eh?
És en mig centre, eh?
Exacte.
Això sap greu, eh? Perquè ha sigut la gran nit de Marc Bernal, eh? Si haguéssim eliminat avui l'Atlètic.
Ja ho serà, una altra nit.
Exacte, 18 anys en tenen tants. Tantes per davant, oi? Vull dir que...
I Campos enamorat de Cancelo, eh?
Sí.
Molt bé, molt bé.
No, però...
Però Xavi és molt bo, Xavi. És molt bo.
O sigui, aviam, segurament Cubarsí ha estat més important, però crec que és dels pocs dies que podré votar Cancelo i ha fet un partit per mi
bé, els dos últims partits que ha jugat els he votat, el dia del Llevant va ser molt bo també.
Jo ho havia pronosticat gol de Cancelo i ha faltat molt poc perquè una cosa que m'hem parlat és de Musso o sigui, és que tant de bo que he jugat Oblak
bon segon porter
l'Atlètic de Madrid que a mi em sembla que és un equipàs com a plantilla i que Simeone la té super desaprofitada perquè el Atlètic de Madrid és capaç de fer el que va fer el Metro Polinà, però si avui he vingut aquí i gairebé s'ho carrega tot.
Hi ha més mèrit del Barça que de mèrit de l'Atlètic de Madrid,
No, és que aquest comentari jo no el vull fer perquè sembla que li vulguis treure mèrit al Barça, però jo crec que l'Atlètic de Madrid té molta més capacitat de sortir.
L'Atlètic
de Madrid no és el Llevant, ni és el... És que és ni el Villarreal, eh?
Però ja ho intentava en Bernat, o sigui, quan la pilota passa per
Griezmann.
Jo
crec que hi havia una voluntat d'abrigar-se i aquí veig la mà de Simeone.
Jo avui tinc algun dubte sobre això. Però arriba el Bru, que vol preguntar.
Vine a la segona part, com ha començat.
Vinga, pregunta
el Bru. Alberto, el tracte és que màgicament passes a la final de Copa, però a canvi no pots fitxar un nou aquest estiu. L'acceptes?
Ah, no, home, no, la final de Copa no, ja està. Em quedo un gran gust de boca d'aquesta nit.
Entra la Champions.
Però un nou, el veus, per fitxar aquest estiu? T'agradaria, eh?
Home, no sé, alguna cosa hem de fer.
És que hem acabat amb... Primer amb Dani Olmo de fals 9 i després amb Araujo de 9, avui, eh?
No de 9 de debò.
Exacte.
Ni fals.
Ni d'Alexanco ni de res. Segona.
Laura, si arriba una oferta de 50 milions per Dani Olmo, el Barça l'ha d'acceptar o no?
50 milions. No, jo encara li donaria alguna oportunitat més. Són molts, però no.
Molt bé, Laura.
El Bernat, quan senten milions, ja es posa nerviós.
No, perquè em va costar 60, és bé que ja n'has amortitzat una part, però jo crec que se li ha de donar una oportunitat.
Aguantem una mica per
sí.
Vinga,
és bon jugador.
Tercera.
I Mireia, tu que viatges, si passem a la Champions, prefereixes trobar-te l'Atlètic de Madrid un altre cop o el 16è de la Premier, el Tottenham?
Clarament, l'Atlètic de Madrid amb en Simeone espantat com estava ara mateix.
No, quina mandra.
Tottenham.
El Bruno ha fet la pregunta, l'única que vol l'Atlètic de Madrid, eh?
Sí.
Molt bé.
Espantadíssims estan, i tant.
No et seguim aquí, eh?
No, i partit de tornada allà, eh?
Tottenham, que estarà pendent de si baixa a la Championship. Bé, doncs, ara que ho remati el Mussol.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a CupraOfficial.es.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Hola.
Volem saber si la flauta sona. La sortida és bona, pressiona el Barcelona. Estem de pega, però l'equip mossega. La minya mal, genial, la posa per Bernal. Obrim la llauna, menys mal. Rafinha fa el segon. Ser del Barça és el millor del món. En tenim moltes per fer el tercer. Si remuntem avui, hauré de sortir al carrer. Bernal la posa dins. Quin espectacle. Ja tothom creu en el miracle. Cancelo, qui el va matricular, és el Murdoch de l'equipo A. Passarà l'Atlético de Madrid. Oh, però quin orgull d'equip, quin tros de partit. Serem un animal ferit. Benzina per la Lliga i per la Champions. Trinxarem el Madrid.
No has necessitat ni passar l'eliminatòria, eh? Per anar a dormir.
Vaig feliç a dormir, però com feia dies.
Gràcies, Guillem.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.
A El Barça ha quedat fora de la Copa, però ens ha ensenyat què pot fer i què pot ser. Tornarem a un partidàs, i és que venen setmanes interessants. Dissabte a Sant Mamés, Atlètic Club Barça, a les 9, des d'una hora abans a la TDT. Gràcies a la Marta Romagosa per cedir-nos aquests minuts. Ara la nit dels ignorants, i que descansin satisfets amb un somriure. Bona nit.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat. Catalunya.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
He perdut el compte de les vegades que, des que faig aquest programa, algun oient m'atura pel carrer per dir-me que escolta la nit dels ignorants, però que no truca. Avui m'ha passat a l'autobús, quan només entra i passa la targeta per la màquina que el valida, una dona amb un somriure d'orella a orella i uns ulls, per cert, molt bonics, m'ha cridat pel meu nom i m'ha fet saber que també era oient de la nit dels ignorants. Que des que el faig jo encara no havia trucat mai, però que sí que l'escolta. Diu que va amb dos dies de retard, per tant, que escolta el podcast, i això, per tant, que estic dient ara, ho escoltarà probablement divendres, si no em descompto. Jo li he dit, dona, Carme, que és com es diu. Si tothom fes igual, la nit dels ignorants ja l'haurien tancat sense trucades. Diu que se li acumula la feina, que escolta el programa de dia, que va a l'òpera, amunt i avall, que escolta el solar també sense anar al dia, tot el que sent la ràdio a tota hora, i que no li queda temps per trucar. Quan he baixat de l'autobús i he entrat a comprar alguna cosa de tall per sopar, perquè tot el que tenia al congelador ja ens ho hem polit, una altra noia m'ha demanat si era jo perquè surto, m'ha dit, en una foto que hi ha a casa dels seus pares. Resulta que un germà seu va estudiar amb mi la carrera a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la foto de l'Orla, de la nostra promoció, hi surt ell i hi surto jo. I li ha fet gràcia saludar-me. I quan anava a preguntar-li el nom, per saber si el recordava, m'ha dit que ja no hi era, que havia mort feia molts anys. M'ha caigut el cel a sobre. Per la cara que he fet, es deu haver notat, perquè fins i tot la noia li ha sabut greu i m'ha demanat disculpes. I jo he marxat a casa amb el pollastre, les hamburgueses, el secret i una tristesa infinita. Ara busco l'Orla per mirar la cara d'aquest noi, que tenia la il·lusió de dedicar-se al periodisme i que la vida no li va permetre. Busco l'Orla i no sé, encara ara, on la vaig guardar. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, José Luis Santiso, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu, una mica més tard del que és habitual, però com sempre, és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, les 12 i pràcticament 20 minuts. Jo sé que quan comencem més tard de l'hora del nostre programa, a vegades doncs costa una mica que comenceu a trucar perquè alguns us enfadeu, els altres canvieu, els altres aneu a dormir, però no passa res, Cada dia és diferent i cada dia hi som a l'hora o un palet més tard com avui. Ahir vaig avisar que podia ser que avui arribéssim una miqueta més tard, però igualment a aquesta hora podeu trucar al 93-201-7474 i no fer com altres vegades que la nit dels ignorants es converteix en la nit dels enfadats. No volem enfadats, volem gent que ens faci preguntes o gent que ens doni respostes o que feu les reflexions que vulgueu. Mentre us adoneu que ja hem començat la nit dels ignorants i comenceu a trucar, per sort hi ha gent que ja ens ha trucat abans i ens ha deixat el seu missatge de WhatsApp al 667-220-148. I avui ens hi hem trobat una pregunta que ens fa l'Anna des de Mataró.
M'agradaria saber, perquè hi ha una revista que se'n diu La Tribuna, que surt una vegada al mes, però no sé on puc trobar-la de Mataró. Si algú sapigués a veure quin lloc la puc trobar, és una revista que no val cap cèntim, I m'agradaria molt saber-ho. A veure si algú m'ho pot dir, sisplau.
A veure, per tant, algun oient ignorant, que en tenim molts també a Mataró, a veure on l'Anna podria trobar aquesta revista, si és a Mataró, doncs suposo que millor, perquè li serà més fàcil, aquesta revista que es diu Tribuna. Després, ens truca ara ja sí al 93-201-7474 la Maria Rosa, des de les Corts a Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal, Maria Rosa, com estàs?
Bé, avui al barri, déu-n'hi-do com ha estat.
Home, ja m'ho penso, no?, després de el partit.
Però és que a les 4 de la tarda ja hi havia moltíssima gent per aquí,
Clar.
Perquè pensa que jo estic més o menys a uns 200 metres del camp. És a dir, que t'ho pots imaginar.
Tu sents els gols abans que ningú, vaja.
La veritat és que sí. No em fa falta ni la tele ni la ràdio.
No, tu treus el cap per la finestra i ho veus, sí.
En sèrio. Doncs mira, com que tu ens has demanat que truquem, jo truco.
Tu truques,
volia fer-ho demà. Mira, la primera pregunta és que m'agradaria saber, nou barris, quin és el conjunt, diguem-ne, de barris
que plega.
Això mateix, quin és el conjunt. Fins i tot estic nerviosa, serà possible.
No, dona, perquè has d'estar nerviosa, mare meva, però si ets un...
No ho sé, serà perquè també m'he emocionat amb el partit i que llàstima que no hem pogut arribar als 4 gols.
Llàstima, sí.
I llavors, jo vull fer una altra pregunta.
Digues.
És una mica rarilla.
Rarilla. A veure.
Sí. I no sóc pessimista. Amb el suposat que hi hagués una tercera guerra mundial, que espero que no.
Ai, que em fa sospirar, Maria Rosa, em fa sospirar ja. Només amb l'inici de la pregunta. En el suposat cas, d'acord, sí, que esperes que no.
Jo confio que no, perquè hi ha molt a perdre. Però, bueno, la pregunta és, els que cobrem pensió, en cas de guerra, què passaria? Una mica egoista també sóc, oi?
A veure, cadascú mira per les seves coses, només faltaria. O sigui, en cas de guerra, els que treballen, què passaria? Els que teniu pensió, bueno, què passaria? Els que...
Evidentment.
Sí.
No ho sé,
a veure si algú ens ho sap dir, que amb l'experiència d'altres països, saps?
Ja dic, jo confio que no. Perquè amb les potències estrangeres que hi ha, hi perdríem tots moltíssim.
Amb això estem completament d'acord. I espero que sigui una pregunta per tenir més informació. I ja està, i res més.
No perquè sigui pessimista i cregui que n'hi ha volat.
No.
Jo, en un principi, no ho crec.
No ho creus, molt bé. Amb això estem d'acord, Maria Rosa. A veure si algú ens ho sap explicar. Vinga.
agraïda per tot.
Moltes gràcies, espero que puguis descansar i que la gent se'n vagi del teu barri i et deixin en pau aquesta nit, eh? Això també.
Encara hi ha jarada,
ja,
eh?
Ja m'ho penso, ja m'ho penso. Trigaràs una estoneta. Molt bé, Maria Rosa, una abraçada.
Jo fins que no acabeu no me'n vaig a dormir.
Això també és veritat, doncs ja estaràs tranquil·la a aquella hora.
Molt bona nit.
Bona nit. La Carmeta ens truca des del barri de Sants a Barcelona.
Hola,
bona nit.
Què tal? Oh,
bé.
Què tal, Marta? Bona nit a tu i a tothom, eh? I el futbol és així. Escolta, a vegades es perd, a vegades es guanya, a vegades s'empata.
Sí, senyora.
Què hi farem, no?
Sí, senyora.
Escolta, la vida continua. La meva pregunta és que voldria que entrevistessis a l'Ajuda i Mascó. De la moda, perquè ara de Sant Joaneta que ha fet, i jo l'he vist dues vegades, però de lluny i a la vora, però mai no l'he saludada, eh? I, escolta, jo voldria preguntar-li, perquè aquests models que passen, que van tan macos de vestit, i fan aquests, també, amb aquestes cares també pintades i arreglades, però per què fan aquesta cara tan sèria? Que semblen mòmios. Tan bonic és amb un riure, no?
Les models, eh, vols dir? Les models, que van sèries. Sí.
Tan bonic que és. Mira, allà a Comarca surt aquella noia, ara com se diu la Soler, aquella noia a Comarca, a TV3.
La Núria, sí.
Que, ah, això mateix que fa, que ell diu tan bonic, que allò, escolta, te li era l'estoneta.
Sí, sí.
A veure, aquí, si l'ajudem-nos, com ho pot dir? Perquè aquestes models fan aquestes cares.
Perquè no somriuen, eh?
I no els hi paguin.
Molt bé.
Ja, ja li demanarem,
perquè a més la Judit és col·laboradora de l'Ostrell, del Matí de Catalunya Ràdio, crec que ve un cop per setmana.
Ai, bueno, és que jo al dematí, com que també vaig a casar i faig cosetes...
No, no, ho dic perquè ens serà fàcil de preguntar-li, perquè
ve
per la casa,
molt bé.
Per això dic, a veure si ens contesta.
Bé, eh? Jo, si puc, al dematí, m'aixeco poso la ràdio, eh?
Molt bé.
Però després ja, esclar, ja me'n vaig.
Ja vas a fer
pugui,
coses.
Mentre pugui, eh?
Perfecte.
Bueno, bona nit per tothom i moltes gràcies per tot, eh? Per ser i per tot.
Molt bé, Carmeta. Adéu-siau. La Claudina, des de la Granada del Penedès. Bona nit.
Hola, bona nit. Era per això del 5% que diu el Trump, que no sembla res. Ara estem pagant uns 30.000 milions a l'any. I avui ho triplicaríem. El 5% són uns 80.000 milions. Mm. Doncs això invertit en escoles, en medicina, en tot, i en la indústria d'alta tecnologia, per comptes de pagar l'invent perquè ens vengui la indústria aquesta, doncs la fem naltros, ja està. Això una miqueta de raó té el govern espanyol amb això.
Això
doncs
sí,
invertim tecnologia espanyola i ja està.
Clar, clar, això també és veritat, sí, sí. Per tant, ja t'està bé.
Amb 80.000 milions, que paguem 30, anem a 80, tripliquem. Cal dir un 5%, 9%, depèn de què.
Clar, també és veritat. Molt
doncs
bé.
Ja està.
Molt bé, Claudina, doncs està bé que truquis per expressar la teva opinió. Moltes gràcies. La Maria Teresa, des de Valldoreix. Bona nit.
Hola, mira, va preguntar una senyora quan s'havia instituït el celibat a l'Església.
Eh? És veritat, sí, sí, ahir ho vam recordar-ho. Sí, 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 Maria Teresa, pues tens raó.
Sí, va ser el segle XII, amb un concili que va organitzar el Sant Pare Calix II, era el concili de Letran, que el concili de Letran, Sant Joan de Letran, és la catedral més important del món que està a Roma, feta, construïda per Constantí el Gran, quan va donar llum verd als cristians. Llavors es va instituir el celibat per l'Església, perquè diuen que Crist no es va casar mai, a més, com que els eclesiàstics són ministres de Crist, es podien dedicar molt més al ministeri de l'Església, sense tenir una família que tenir-se que ocupar d'ella,
eh?
I llavors també era una ofrena a Crist de puresa i de castedat, perquè fan vot de castedat quan professen per capellans.
Per capellans, correcte.
Sí, llavors resulta que també hi havia un altre fet. L'Església posseïa molts béns, perquè molta gent rica els hi havien dit que els hi prometien el cel si donaven els seus béns a l'Església. Sí, llavors perquè els béns de l'Església no es dispersessin amb els hereus que poguessin pogut tenir aquests eclesiàstics, llavors van, com que no tindrien fills, pues quedarien per l'Església, no quedarien pels hereus.
Sí, sí, sí.
Sí. I després vull recordar un fet que el 3 de març, ahir era el 3 de març, va passar a Vitòria, ara fa 50 anys, que uns treballadors es van reunir dintre d'una parròquia per discutir i parlar sobre defendre els seus drets. I va entrar-hi la policia i va disparar i va matar 5 sí. treballadors. Sí, sí, i va ferir-ne molts. No ho sabies, això?
Sí, 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 és veritat. I 50 Lluís, anys, eh? Sí.
El Lluís Llach va dedicar una
cançó.
Sí, Campanades de mort. Ah,
sí, senyora.
I en un lloc d'una església que s'imparteix ensenyament i amb un senat polític no hi poden entrar amb armes. Vull dir, és una llei que diu això.
Eh? Ja, doncs se la van passar per... Doncs
pues mira, però és que van assassinar 5 persones, sí. Ara fa 50 anys. Quan es va morir en Franco, la gent estava contenta perquè es va pensar que s'havia acabat tot i encara ho estem arrestant.
I encara no.
Sí, sí. Bueno,
molt bé, Maria Teresa, moltíssimes gràcies, com sempre.
Que
vagi molt bé, bona nit.
Adéu.
I encara tenim un altre missatge de WhatsApp que ens heu deixat al 667-220-148. De fet, qui l'ha deixat és la Dolors des de Banyoles. Ens diu tot això.
Guillem del Fort Pient va parlar sobre l'estalvi i va dir que ara, esclar, com que tenim tanta oferta, tant gastronòmica com turística com cultural, esclar, doncs no teníem més o menys, crec que va dir això, no podem estalviar perquè no podem arribar a tot. I esclar, ara hem arribat a un moment en què sembla que si un any no anem de vacances ja som coses estranyes, no? I nosaltres, jo sóc de la generació, o sigui, jo sóc d'una generació que els nostres pares ens varen inculcar, diguem, la cultura de l'estalvi, que no vol dir, jo sóc de l'any 53, que no vol dir que no hàgim d'anar a lloc, sinó fer números, que ens deien ells, eh? Fer números. I deien, per exemple, només tindràs el que estalvis. És cert, que no vol dir que ho hagis d'estalviar i deixar-t'ho tot al banc, sinó tenir unes prioritats, a veure què és el que necessites més, no? Desgraciadament, molta gent, tot i estalviant, no pot arribar, ja ho entenc, però nosaltres, si està a la nostra mà, no sabem inculcar-ho en els nostres fills. No hem sabut inculcar, jo crec. No ho sé, també estaria molt bé que un expert ens ho pogués venir a aprofundir, no? Bé, jo ho llenço a l'aire. I al senyor Josep del Parc Güell li diria que no faci cas, que aquestes missatges, vés a saber qui els penja, vés a saber, i per què, d'acord? O sigui que no s'angoixi, Josep, no s'angoixi, i passi d'això.
Dolors, gràcies. Primer per les recomanacions a en Josep, que ahir va trucar molt enfadat per aquest vídeo que diu que va rebre, i és veritat que a vegades no s'ha de fer cap cas. I després vull recordar, que tens raó amb això que dius del tema de l'estalvi, que vam fer una entrevista, no recordo ara el mes que va ser, però diria que ja era 2025, sobre el fet d'estalviar diners. I era molt interessant perquè era un economista que va fer un llibre sobre aquesta qüestió. Diria que va ser això. I intentaré recuperar-ho després per explicar-ho, perquè ara passen 2 minuts de 12:45 de la matinada. Petita pausa i us proposo una conversa bonica. Si vols guanyar un Gaudí o un Goya, vine a la nit dels ignorants. Llucia García, Romeria.
M'ha agradat molt actuar, però ser actriu també és tota aquesta altra part de fer promoció i de que la gent et conegui i tot això. I no sé si això és el que vull o no.
Dir que aquest premi és per molta més gent a part de mi, és per la Carla, per haver confiat en mi.
Judit Colell, Frontera.
De sobte ha sigut com un canvi radical, sortir de la zona de confort meva.
I el Gaudí, la millor pel·lícula és per...
Quins nervis.
Frontera.
Clàudia Sedó, De Sucre.
Està sent un regal. I el reconeixement aquí, doncs que ens hagin nominat els Gaudí i els Goya, és un reconeixement per tothom, no? Perquè és una feina molt d'equip.
Crec que necessitem més representació cultural de les persones amb diversitat funcional a les nostres ficcions.
Jordi Jiménez, Gilbert.
Som 5 finalistes, per tant, tinc un 20% de possibilitats.
Goya és para... Gilbert.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Aquí la millor intel·ligència artificial, accepto el repte. Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc info actual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A
Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora sigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
Un programa pels que s'atreveixen a riure's d'ells mateixos.
Pugaven el Mas Style i el dia del casament de la meva filla ens va passar exactament el mateix.
Pels que no temen obrir-se.
Soc una cega funcional perquè se'm tanquen els ulls i no puc obrir-los.
Pels que han mirat la por de cara.
I saps on portava jo els diners? A la zona de la panxa.
I no te'ls van poder robar.
No, però em van fotre una pistola davant del cap.
Pels que viuen les emocions sense filtres.
L'objectiu una mica d'aquesta pel·lícula des de l'inici és celebrar que estem vius.
Pels que els agrada compartir.
Una cançó és donar una mà, és donar una abraçada a altres persones.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Emocions i experiències a la millor hora del dia.
Quan tenia només 7 o 8 anys, la Manal ja tenia clar què volia ser de gran. Guerrillera per la causa palestina. El seu pare havia mort en un bombardeig israelià quan ella només tenia 27 dies de vida. Persegueix el mateix somni, ser una persona lliure.
Aquestes terres, que eren del poble, les van confiscar totes el 2009.
Dones en lluita, amb Txell Feixes. Noves històries del món amb una mirada inèdita. La d'heroïnes anònimes que s'arrisquen per defensar drets bàsics en retrocés. Dones en lluita, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
L'entrevista que no t'esperes.
Com si fos una autèntica estrella de la música, hi ha un escriptor andalús, que fins fa uns anys no coneixíem gaire, que està fent una gira per tot l'estat per presentar el seu últim llibre. Ara li toca l'etapa catalana. Dilluns va ser Barcelona, aquesta nit passada l'ha presentat a Lleida, demà a Girona i divendres a Vic. Darrere de l'èxit de públic, potser us penseu que hi ha un premi que sí que l'ha guanyat, però, de fet, el que l'ha catapultat a les biblioteques de totes les llars és un fenomen literari anterior que es diu La península de les cases vacies. Editat per Ciruela, n'ha venut més de 400.000 exemplars. Porta 34 edicions. David Uclés, sense separar-se de la seva boina, marca de la casa, presenta ara el llibre amb el que va guanyar el Premi Nadal 2026, editat per Destino. Es diu La ciutat de les luces muertes, un homenatge a Barcelona i una declaració d'amor, entre d'altres, a Mercè Rodoreda. Hem quedat amb ell, hem quedat amb en David Uclés, en un cèntric hotel de Barcelona. David Uclés, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a Barcelona otra vez, porque Barcelona es casi como tu casa, ¿no? Un poquito.
Sí, es una de mis patrias chicas y este año estoy casi más tiempo aquí que en ningún otro lugar.
Yo, mirando tu biografía, he visto que habías nacido en Úbeda, sí, en Jaén, y me he acordado de cuando yo iba a la escuela. Tenía una muy amiga que sus padres eran de Úbeda y siempre traía los bocadillos de chorizo del pueblo.
Sí.
Y mi madre tenía una época de vegetariana y me hacía los bocadillos de zanahoria con nueces.
¿Qué?
¿Tú te crees que nos cambiábamos los bocatas a la hora del patio? Porque ella quería el mío y yo quería el chorizo del pueblo.
Bueno, me pasaba a mí cuando vivía en Inglaterra que estos sándwiches con pepino y mantequilla,
sí,
me parecían súper exóticos y me encantaban. Y luego decía, madre mía, pero si esto... Y le dábamos nosotros el jamón a ellos. Mira, algo parecido me pasaba a mí en Inglaterra. Eso se llaman esos panes de Úbeda, yo soy de Úbeda, se llaman los chíos. Esta chocolate estaba parte de una barra de la masa de una barra de pan y tienen pimentón, son como naranja. Y para nosotros nuestro signo de identidad casi es lo chío.
¿Tú crees que es un buen inicio de novela este del bocadillo o qué?
Sí. ¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Tú utilizas recuerdos reales en algún momento?
Sí.
Y a partir de ahí te sacas una ficción.
No, para. Bueno, la península de las casas vacías. Empezó así, y queriendo plasmar la intrahistoria de mi abuelo, pero no eran recuerdos, eran recuerdos de mi abuelo, no,
claro,
propios, ¿no?
Cosas que te habían contado.
Sí. Uh-huh. Sí que hay muchos personajes pues que tienen, algunos tienen arritmia, otros tienen ceguera momentánea por una migraña, que yo también, o sea, son cosas que yo tengo, entonces se las pongo a algunos personajes. Todos los textos tienen mucho del autor, pero por ahora mis novelas siempre parten de ideas ajenas a mí, sea contar toda la guerra en realismo mágico, hacer una carta de amor a Barcelona, o narrar cómo sería el futuro si las pinturas de los museos estuvieran en tres dimensiones, que es mi segunda novela. Uh-huh. Entonces, por ahora no hay cosas tan autoficcionales como ideas de las que parte toda una novela.
Porque la Ciudad de las Luces Muertas, ¿tú crees que es un homenaje a Barcelona?
Sí.
¿Lo has ideado así?
Sí, lo he ideado teniendo en cuenta la memoria literaria. Uh-huh. Con la península quería honrar a todos aquellos que sufrieron la guerra civil y aquellos convulsos años, y en este caso quería rescatar la memoria literaria y artística. Es decir, todo arte queda enterrado por el tiempo, todo, absolutamente todo. Algunos sobreviven más, otros menos. Entonces hay como una cierta responsabilidad que yo siento en mí de intentar rescatar algunas voces para que no se pierdan o para que tarden un poco más en perderse. Entonces, pues si alguno de los lectores rescata alguna obra de estos personajes, uh-huh, yo ya feliz. Entonces, una carta de amor a Barcelona, yo, para mí Barcelona es como, está personificada, es como una mujer, una amiga, no sé.
¿Es una amiga Barcelona para ti?
Sí, lo es. Tiene parte conflictiva, pero eso no tiene nada que ver con ella, somos nosotros quienes la tergiversamos, ¿no? Pero la ciudad sobrevive siempre a todo y sobrevivirá, es más fuerte que nosotros.
Tú vas leyendo La Ciudad de las Luces Muertas y dices, mira, Carlos Ruiz Zafón, lo he leído, mira, Montserrat Roig, la he leído, mira, Mercè Rodoreda, la he leído, a Pau Casals, he escuchado, claro, vas conociendo, o si no, lo que tú dices, si no conoces alguna obra de ese autor, incluso sí, una pintura, ¿eh?, puedes sí, ir a rescatarla, porque eso, tienes que leer el libro, no sé si con internet al lado, para ir buscando cosas. Me ha pasado un poco así.
Sí, depende del lector. Hay lectores más completistas que quieren saber pues o visualizar todas las referencias, hay otros que van más a la historia y que no lo hacen. Claro, si sois catalanes o tenéis un vínculo fuerte con Barcelona, entiendo que el gusanillo, como se dice, ¿no? Sí. Va a ser mayor y vaya a querer saber quiénes son aquellos que no conocéis. Por ejemplo, Juli Valmillana se conoce poco. Uh-huh. Dolors Monserdà
también, sí. Entonces, incluso aquí,
por eso digo, poco. Claro, que incluso siendo de aquí habrá muchas referencias que los lectores no conocerán. Y ya no te digo si son de fuera, ¿no? Van a descubrir un mundo pues nuevo, ¿no? Porque no se ha exportado tanto el talento de tierra catalana al resto de la península como uno espera.
Claro, y eso te he oído en algún momento que has dicho, por ejemplo, Mercè Rodoreda.
Bueno,
en el resto de España,
sí.
¿Cuánta gente la conoce?
Mira, de mi generación nadie.
Es que es muy fuerte.
Tienes que ser muy leído, muy muy leído, para que te suene en la Plaza del Diamante. Pero ya, y hay toda su obra maravillosa. Espejo Roto debería de leerse en los institutos. Y La Muerte y la Primavera es una locura. Es la mejor novela que he leído en mi vida.
¿En serio?
Sí, para mí es
mi favorita. Yo soy muy de Aloma. No sé si la has leído.
Sí, sí, también. Sí, es preciosa también.
Es preciosa, sí.
Pues mira, si logro rescatar, aunque sea un nombre para ciertos lectores no tan aficionados a la literatura catalana, pues yo ya contento.
Claro, imagínate que a partir de ahora pues se conoce más la obra de según qué autores en el resto de España.
No.
Si aquí conocemos muchos de los españoles,
sí, sí.
¿Por qué los de aquí no se conocen?
No, y va a pasar, ¿eh? La Muerte y la Primavera, por ejemplo, Rodoreda. O sea, yo no paro de hablar de Rodoreda todo el rato
ya.
En todas las presentaciones, y el 90%... no son en Cataluña. De hecho, mi obsesión es tal que con Club Edito vamos a reeditar La Muerte y la Primavera con una cubierta dibujada por mí y un prólogo mío también. Sale ahora en abril. Y estoy vamos. Es mi obsesión. Sí, mi obsesión es que conozca más a Rodoreda más que a mí.
Está bien. O sea, sí. En vez de venderte tu libro,
pues
vas
sí,
a vender Rodoreda.
Sí, la verdad es que sí. Un poco absurdo a nivel económico, pero es que no lo hago por la economía, lo hago por el amor a la literatura y se lo debo a ella, por todo lo que me ha aportado.
Imagínate, y lo que tú puedes aportar a otros escritores, porque yo ya he leído que se ha acuñado la frase el realismo no mágico, sino euclesiano.
Sí.
Vi que Àngels Barceló lo dijo, sí, en una entrevista. Esto es un honor, te da cierta responsabilidad.
Es un súper honor. Y entiendo también que lo digan, porque es verdad que cuando yo intento leer mis textos con ojos ajenos, sí que veo unos rasgos que se repiten en las tres novelas y que son peculiares. Ese narrador cervantino, esterniano, que se manifiesta y rompe la cuarta pared todo el rato y hace todo lo que quiere. El realismo mágico, pero un realismo mágico ligado a un deje manchego, con un humor tipo Muchacha de Almir. En fin, todos esos rasgos, los capítulos cortos, la creación de imágenes más que de personajes, mm-hmm, pues entiendo que puedan verlo como un estilo peculiar y que se le podría poner un sobrenombre, o que encaja más eso que el realismo mágico. Bueno, eso no es mi tarea, pero a mí me hace ilusión.
Antes me leí, evidentemente, La península de las casas vacías, y yo tengo en casa la edición número 22, y ha superado la 30.
34,
Por eso digo, son como 400.000 ejemplares vendidos, sí, 18 idiomas, sí, es una locura.
Es una locura.
Es una, sí, locura.
Y sigue.
¿Tú tienes los pies en el suelo todavía? ¿Quién te baja?
Sí.
¿Quién te baja a la tierra?
No, yo los tengo mucho en la tierra, ¿eh?
¿Sí?
Sí, yo creo que es por la arritmia, que me operaron de ella, pero tengo que operarme otra vez, o sea, sigo con ella. Y muchos días tengo arritmia. Los días que tengo arritmia estoy muy afligido, pienso que me voy a morir ese mismo día. Entonces, como que tengo los pies muy en la tierra, no me hago castillo en el aire ni... No sé, tengo muy en cuenta nuestra condición mortal y pasajera, y que todo es un show, o un sueño, más que un show, y... No sé, no me vengo muy arriba, ¿eh?
No. Yo cuando leí los otros dos primeros yo no los he leído, pero cuando leí la península, me dije a mí misma, es el nuevo Gabriel García Márquez.
Un honor, gracias. Es cierto,
yo... Que no lo digo de nadie, ¿sabes? Que cada día no encuentras un libro que dices, este es como García Márquez, va a ser que no.
Pues yo me lo agradezco, son palabras mayores. Es cierto que el libro, yo veo ahora el libro y estoy... Es como mi hijo, o sea, es como esto de planta un árbol,
sí,
tener un hijo. Es, para mí todo es la península. Estoy tan tranquilo, porque han sido muchos años, el libro es como la novela de mi vida. Y estoy tan feliz de haberla podido publicar tan bien, que se esté leyendo tanto. Lleva dos años fuera, uh-huh, y sigue en el número, esta semana estaba en el número 3.
Es que claro, es muy fuerte.
Una locura.
Esto pasa, son fenómenos, ¿no?, literarios,
sí,
que pasan muy de tanto en tanto.
Sí,
puedes,
sí,
pasarte,
sí,
7 semanas vendiendo mucho, incluso meses, pero 2 años.
No.
Y el boca a oreja, ¿sabes?
Sí.
Que alguien ve que tú tienes el libro en la mano y te dice algo por la calle, o viene alguien a tu casa y dice, ¡ah! Cuando acabes, sí, me lo... No, si ya lo he terminado, te lo voy a dejar, de acuerdo.
Así empezó, eso fue bonito.
Claro.
Porque tardó un año en arrancar, y fue porque fue un boca a oreja, una bola de nieve que se iba haciendo poco a poco, y eso es una satisfacción, porque no tuvo un padrino, un golpe de suerte.
No.
O sea, fueron los propios lectores quienes fueron aupando la novela.
Claro.
¿No? Y eso para mí me da un apoyo moral muy fuerte.
Claro, y de ahí, pam, un premio Nadal con La ciudad de las luces muertas, que mejor no podíamos continuar.
No, aparte es que este texto, ¿cómo no le iba a presentar a Nadal? Si es que para mí es Barcelona, o sea, es que el protagonista es Barcelona, con Carmen Laforet de hilo conductor. O sea, es que ya era mi sueño era ganar el Nadal alguna vez, pero ahora no era solamente el sueño, era el sentido que tenía.
Ya.
O sea, era el texto, se lo merecía más que yo.
Estuviste como 10 años investigando para este libro de La península.
Sí.
Aquí casi...
¿Cuatro años? Sí,
cuatro años,
desde 2021 hasta hace poco.
No sé, ahora, claro, uno era guerra civil, la otra es posguerra.
Sí.
No sé si el próximo puede ser a partir de, me invento ahora, la desclasificación de los documentos del 23F y apuestos a seguir por ahí.
No, bueno.
Eso no inspira, ¿no?
No inspira nada. Pero aparte, este empieza en la posguerra, pero se mezclan todos los,
sí,
tiempos. Entonces es una noche de los tiempos. Y para lo siguiente me quiero alejar de novelas que tengan tantas referencias, porque me implica un trabajo de investigación muy grande, y porque quiero que el siguiente proyecto sea todo imaginativo, que ocurra en un lugar sin nombre, que los personajes no tengan nombre, que, en fin, entonces no puedo decir muy bien de qué va a tratar, pero sí ir indicando que se alejará de ser una novela enciclopédica, como
ya
hasta ahora son mis novelas, ¿no?
Ya. que no vamos a buscar nada, solo vamos a disfrutar de la lectura y de la historia.
Eso es.
Meternos ahí dentro.
Eso es el objetivo.
Ahora estás de gira por toda España como un cual músico, ¿no?
Sí.
Con salas llenas, veo en las promociones, completo.
Sí.
Esto no pasa habitualmente con la literatura, David,
no.
¿Qué está pasando?
Además, como,
¿qué has conseguido?
Como 500, 600 personas en cada sitio. En Molina de Segura, que es un pueblo al lado de Murcia, 500 personas. Porque dices 500 personas en Madrid, pero no, o sea, en cualquier lado.
Pequeños.
Vas a Palencia, vas a cualquier lugar un poco más recóndito, tierra de paso, y me pasa, ¿no? Pues sí, me alegra que de repente esa fiebre ocurra en torno a la literatura, que no suele pasar, suelen ser más músicos, actores, ¿no? Y eso me parece que es algo a celebrar, la verdad.
Ahí nadie grita, ni nadie llora.
No, si lloran,
Pregunta, ¿si lloran?
Vienen emocionados a abrazarme, sí.
¿En serio?
Sí. Me dicen, te voy a tocar. Y me tocan el hombro. Algunos me preguntan, ¿te puedo tocar? Y yo, sí.
La gente es muy rara a veces, ¿no? Dijiste en una entrevista, creo que fue en Esquire que he leído, todos los artistas e intelectuales que aparecen en mi libro arrimaron el hombro y mediante la catarsis del arte revolucionaron un poco su sociedad y la devolvieron la luz al pueblo. Yo te pregunto, David Uclés, ¿quién está haciendo esta ardua tarea en estos momentos de la vida?
Es que estamos todos tan despersonalizados, individualizados, alienados con las redes sociales que es que no lo estamos haciendo. Por eso yo quiero que el lector tenga ganas de volver a hacerlo, de ir al bar, hablar con sus amigos, de manifestarse delante de según qué sedes políticas para exigir una vivienda digna o para exigir que ciertos derechos no nos derriben. Necesitamos manifestarnos más y reunirnos más con nuestros vecinos y cambiar las cosas desde el nivel local al nivel nacional, pero empezando por el nivel local. Eso lo hemos perdido. Estamos todos alienadísimos con las redes sociales. Entonces, ¿quién lo está haciendo? Pues nadie. No lo estamos haciendo. Y de eso están lucrando los que tejen las redes, las macro redes políticas de nuestra somnolencia.
De nuestra somnolencia y lo que estamos enseñando a los más jóvenes, ¿no? También.
Bueno, pero
porque
eso
no,
ya
no van a tener los mismos referentes que puedes tener tú o puedo tener yo.
No, en absoluto. Están teniendo unos referentes. Ayer, muy rápido, en el tren, un chico empezó a discutirme sobre la guerra civil de una manera muy sana, ¿eh? Tenía un argumento súper, súper sólido al respecto, pero derribando toda la historia, ¿no? Y argumentando mitos. Y de repente le digo, ¿tú sabes por qué tuvimos el ataque yihadista en Madrid? Y me dice, sí, porque una élite francesa quería derribar el gobierno de Zapatero y organizaron ciertas estructuras para que los yihadistas atentaran en Madrid. Esa era su explicación.
Ay, Dios.
Pero estaba
super
una élite francesa. Yo, ¿pero qué dices? En fin, entonces hay unas redes por ahí que están contaminándole la cabeza a los jóvenes con una idea ya que son realismo mágico. O sea, esto era absurdo ya. Cuando escuché esto le dije, bueno, chico,
apaga y vámonos, ¿no?
Sí. Infórmate un poco más y pregunta a quienes lo vivieron, porque es que está en la antípoda, ¿verdad?
Sí. Hace unos cuantos años, cuando Rosa Regas ganó el Planeta, 2001, con la canción de Dorotea, me acuerdo que le preguntaron, ¿usted a qué destinará el dinero del premio Planeta? Y ella contestó, a comprar tiempo. Que me parece maravilloso.
Bonito.
Cuando tienes que escribir. ¿Tú vas a comprar tiempo cuando acabe tu gira, para poder continuar escribiendo en otro sitio? Porque sé que de vez
eso
en
es.
Cuando te vas
sí,
a sitios,
sí,
te vas por el mundo a escribir.
Yo ahora me voy 2 años fuera.
¿Dos años?
Sí, primero empiezo con Venecia, unos 3 meses o así, y luego ya Praga quiero. Y claro, allí estaré sobreviviendo con lo que he ahorrado.
Claro.
Y tocando la calle. Porque eso lo quiero hacer cada noche.
¿Ah, sí?
Sí. Pero lo que gano en la calle es para comer.
Ya.
Porque con lo que gano me voy a un restaurante y como y tal, me compro un libro, pero el otro para pagarme el alquiler.
Eso sí.
Lo ahorro.
Importante. Es decir, que si yo me voy a Praga, a lo mejor en verano te voy a encontrar la calle.
Este verano no.
No.
Este verano no, pero el siguiente sí. Pero no solamente en verano. Cualquier mes del año que viene, vete al puente de San Carlos. Y ahí estaré, yo creo.
¿Y estarás ahí tocando la guitarra?
Sí. A no ser que haya muchos españoles turistas, me reconozcan mucho.
Claro.
Y me tendré que ir a Eslovenia o otro.
Tienes que ponerte otra gorra.
Voy a cambiarme el look, ¿eh?
Claro, sí, es que si no te van a conocer y no te van a dejar de tocar. Porque eso lo continúas haciendo, tocar.
En la calle no. En la calle no.
Pero en tu casa.
Sí, claro, con amigos y demás, y las presentaciones. Hoy en Barcelona, cuando tengo actos, sí que siempre toco. Pero en la calle ya no. Pero en el extranjero sí lo haré.
Claro, acabamos, David Uclés, el olivar en el campo donde creciste, que he visto una foto tuya de muy adolescente, ¿todavía existe?
El olivar sí, el olivar familiar lo tenemos y la huerta. Estuve ya hace poco con Mercedes Mila por un programa que estamos grabando y sí, está al lado de casa de mi abuela. Mi abuela abre la ventana y ve la huerta. Existe y no nos vamos a desprender del campo nunca. Mi madre lo tiene claro de siempre, siempre me ha dicho, pase lo que pase, la huerta no se vende. Porque si vienen tiempos malos es lo que nos da de comer. Porque ellos se criaron en la más absoluta pobreza. O sea, calentaban un barreño con agua al sol y se lavaban cuatro hermanos. O sea, comían de lo que le daba la huerta, punto. Esa es la vida de mi madre, que nació en el 55, hasta los 20 ha sido así. Entonces, dice, la huerta no se vende, vamos, lo último que vendemos. Y luego la heredaremos y tampoco la venderé. Ahí está todo, ahí está mi familia, no sé.
Y eso no se vende.
Eso no se vende, el resto sí, pero eso no.
David Uclés, muchísimas gracias, mucha suerte. Gracias. Y nos vemos en la calle, sí, donde sea, cantando. No,
vale.
Y en tus libros, gracias, buenas noches.
Abrazo, buenas noches.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten...
Va, que tenim pocs minuts per arribar a la una de la matinada. Avui hem començat una miqueta més tard el programa pel partit de Copa del Barça, però ens truca ara mateix al 932-07474 en Pere, des de Sant Feliu de Guíxols. Bona nit.
Bona nit. Mira, hi ha unes veus que són molt peculiars. Entre elles, la Rosa de les Corts.
Sí.
Avui la Rosa no ha pogut sentir, diguem, l'eufòria que hi hagués hagut si el Barça hagués guanyat. Però també hi ha una cosa. Tant els seguidors del Barça com els del Girona sempre patim d'una cosa. Mira, el primer partit del Barça amb l'Atlètic de Madrid ens varen anul·lar un gol per fora de joc, que no era, però és clar, això ho varen reconèixer al cap d'uns dies, que ja no s'hi podia fer res.
No, clar.
I amb el Girona es va marcar un gol en pròpia porta, també hi havia un fora de joc i al cap d'uns dies es va reconèixer, però la qüestió és que es va perdre el partit. A part d'això, hi havia altres veus que també són molt peculiars, que m'han dit que no en parlés i no en parlo. Però llavors també hi ha una altra cosa. Com que està molt de rato escoltant la ràdio amb el telèfon a l'orella, hi ha una senyora que ha parlat del que va passar a Euskadi amb aquells treballadors. Els pobres treballadors que varen matar,
sí,
la policia, resulta que devien volar perquè varen matar 5 treballadors que els varen matar disparant a l'aire. I disparant a l'aire era molt raro que els matessin.
Sí.
Però els varen matar i encara és l'hora que s'ha d'aclarir res de tot això.
D'aquella acció, sí, sí.
Exacte. I llavors, ja que estic en línia, volia dir una cosa.
Digues.
Que és de la nit, del programa que m'agrada veure, de l'Atrapa'm si pots. L'Atrapa'm si pots és un programa que sempre li toca el rebre. Quan hi ha futbol, deixen de fer-lo. perquè n'hi ha un altre que li passa al davant. Tot i amb això, aquest programa han canviat diverses coses que jo, que el miro sempre, no m'agraden. Abans, els participants, depèn de la puntuació, canviaven de faristol. I, per tant, no sabien mai quines preguntes els hi tocarien. Ara ho fan diferent. Ara hi ha els per ordre de les entrades i sempre tenen el mateix faristol. O sigui que dona oportunitat a fer trampa, perquè els organitzadors saben quines preguntes poden donar a cadascú. I això considero que no és una cosa neta. La trobo una cosa bruta. A part de que un programa que varen dir que seria molt cultural resulta que és un programa musical.
Ja.
Ho deixo tant aquí.
Perfecte.
A la nit dels ignorants, ben que fet. Suposo que hi ha molta gent que ho escolta.
Sí, i tant.
Hi haurà gent que hi estarà d'acord i gent que no. Qui estarà en contra.
Sí, però la qüestió és
moltes
que pots
gràcies.
Trucar i dir-ho. Moltes gràcies, Pere.
Bona nit.
Bona nit. Adéu-siau. Doncs res, 30 segons i arribem a la una de la matinada. Després continueu trucant al 93207474 perquè ara us convido a escoltar les notícies d'aquesta hora, ens posem al dia i tornem després. Fins ara.